Els incendis a Espanya provoquen un tercer mort i ja afecten més de 50.000 hectàrees. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Els focs que afecten simultàniament diferents punts d'Espanya continuen desbocats, alimentats per unes condicions meteorològiques que no ajuden gens. Mentre comencen a arribar hidroavions europeus per reforçar el combat contra el foc, avui ha mort un dels voluntaris ferits en les tasques d'extinció a Madrid, Paula Brujats.
És el segon noi que mor a Castella i Lleó quan feia de voluntari en l'extinció de les flames que estan arrasant Zamora i Lleó. És el foc més greu dels últims 50 anys en aquesta comunitat. Mentre el govern espanyol i el PP estiren els plats pel cap per qui en té la culpa, el ministre de l'Interior reclama a Galícia, Castella i Lleó i Extremadura, on governa el PP, que si es veuen desbordats, cedeixin la gestió a l'Estat.
Mentrestant, al País Valencià, aquest matí els bombers s'afanyaven a apagar el foc de Teresa de Conflents. Anem cap allà, Alba Barbosa.
L'evolució, segons els bombers, és favorable, però continuen pendents de les altes temperatures i la baixa humitat que s'esperen per aquestes hores de la tarda i que podrien revifar les flames. La quinzena de persones desallotjades continuen sense poder tornar a casa i pendents a aquesta hora d'un altre foc forestal a Bicorb, que s'ha declarat a l'altra banda de la muntanya.
A Catalunya, cinc comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre tenen municipis en risc molt alt d'incendi i Protecció Civil ha emès una alerta per calor intensa demà i demà passat gairebé a tot arreu. I precisament la calor es confirma com la causa de la mort d'un temporer dilluns al Segrià mentre collia fruita a més de 40 graus. Lleida, Estela Busoms.
Sí, així ho recull l'informe preliminar de l'autòpsia. Tenia 61 anys i vivia a Lleida. Ara està en qüestió si la normativa laboral és prou clara per evitar que repeteixin casos com aquest. Comissions Obreres i UGT demanen que la regulació d'horaris en situació de calor extrema sigui obligatòria i el govern reconeix que calen més concrecions. Per la seva banda, Unió de Pagesos defensa el sector i reclama més inspeccions a les empreses de treball temporal perquè no totes diuen ho fan bé.
En crònica internacional ja sabem detalls de la cimera entre Vladimir Putin i Donald Trump demà a Alaska per parlar de la guerra ucraïna sense Ucraïna, Vicent Mitsut.
La cimera arrencarà a 9:45 del vespre, hora d'aquí, amb un cara a cara entre Putin i Trump i posteriorment s'hi incorporaran les respectives delegacions. Tot i que Ucraïna centrarà la reunió, el Kremlin diu que també s'abordaran qüestions de seguretat global. Putin acaba de dir que els Estats Units estan fent un esforç sincer per resoldre el conflicte d'Ucraïna.
Al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en les novetats de la nova versió del ChatGPT. Li hem preguntat pels canvis a la mateixa intel·ligència artificial.
GPT-5 és un gran pas endavant. Raona millor, treballa amb text, imatges i veu, i pot
I
fer tasques.
I també n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'expert en tecnologia Jordi Celles, que explica els nous perfils de resposta.
En té 4 de predefinits. El cínic, ell et donarà dues respostes iròniques, normalment és escèptic. Sí, el robot és neutral, precís, o sigui, no té emocions. L'auditor és com si estiguessis treballant amb algú formal, analític, estructurat, que et tracta de vostè. I el nerd és un entusiasta.
Doncs clarament nosaltres hem treballat amb el robot. I a la cultura us explicarem que la idea d'un museu Carmen Thyssen, que s'està impulsant amb el vistiplau de l'Ajuntament a l'antic cinema Comèdia de Barcelona, ja té detractors. Per què, Montse Mas?
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona troba excessiva la remunta de fins a 10 plantes a la Gran Via i de 7 al Passeig de Gràcia i sospita que darrere la proposta cultural s'hi amaga una operació immobiliària que, diuen, el recorda el cas Hermitage. Jaume Artigas és membre de l'entitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Com que es malmet un bé cultural d'interès local, com és el Palau Marcet, presentarem al·legacions en contra.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marta García avui amb el nom propi de Joan García.
El porter de Sallent ja està inscrit en la Lliga com a jugador del Barça i, a falta només de la seva formalització, podrà debutar ja dissabte en la Lliga. Demà arranca la temporada, el Girona ho fa contra el Rayo, en un partit que finalment se jugarà en l'horari previst, que és demà a les 7 de la vesprada. La Lliga ha tornat a desestimar la petició del Girona de retardar-lo, tenint en compte les altes temperatures que s'esperen. Sentirem què en pensa Mitchell de tot això i també de l'inici de la competició, a més també d'un nou fitxatge del bàsquet Girona, les semifinals de l'Europeu d'hoquei herba, motos, vòlei i hoquei patins, que completen avui la informació esportiva.
Tot això a les portes d'un cap de setmana llarg en què uns 340.000 vehicles han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest migdia i demà. Sapiguem com se circula ara mateix a Catalunya. Equip viari, Francesca Masclans, bon dia.
Bon dia. Les afectacions més importants ara mateix són els embussos a la 2, a Castellbisbal, en sentit Barcelona, i a la C58, en els dos sentits, a Badia del Vallès i a Montcada i Reixac. Altres retencions destacades són les de Cadaqués, la Jonquera i l'Escala. La Ronda de Dalt està embussada de Sant Gervasi a Horta en els dos sentits de la marxa per les obres que s'hi fan. Al transport públic hi ha incidències a la RL4, la R1 i els trens entre Saragossa i Reus.
I ara temps pel temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Amb una calor que no afluixa, Enric Agut.
Hola, Joan. Doncs sí, una calor intensa. De fet, ara mateix la temperatura és ben alta a tot el país. Es superen els 30 graus amb facilitat i tenim un avís per calor intensa que afecta aquesta tarda a comarques de la costa, entre el Baix Empordà i el Tarragonès. Hi ha alguns indrets arribats 34 o 35, per exemple, al centre de Barcelona s'arriba als 34 graus o 35, també als 38 a l'Empordà, com és el cas de Cabanes. La temperatura més alta al llarg de la tarda, a banda de l'Empordà, on ja s'arriba als 38, també s'arriba a les 38 o 39 gairebé cap al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tarda de sol, però amb algun ruixat al terç nord del Pirineu. Ja tenim alguna tempesta que afecta, per exemple, el Ripollès, també cap a la Cerdanya. Alguna en pot arribar també al nord de la Catalunya central i atenció perquè hi ha un avís també d'intensitat de precipitació en aquestes comarques del terç nord perquè alguna tempesta pot anar acompanyada de calamarsa o de pedra. També algun ruixat aïllat pot arribar més tard cap al Montseny o cap a la Garra, Segarra i l'Urgell. Atenció perquè demà divendres ja la temperatura torna a pujar en general. Assolirem els 40 graus a ponent amb sol tant al matí com a la tarda, un sol ben fort i dissabte puja algun grau més de temperatura i tocarem sostre diumenge. Diumenge és quan es poden assolir els 40 graus, no 5 o 6 poblacions, sinó a força indrets de l'interior. Molta calor aquest diumenge i no és impossible que de nou s'arribi com aquest dilluns als 42 o 43 graus als sectors més escalfats.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 7 minuts de les 2. Estem explicant l'onada d'incendis que cremen a Espanya. Ja ha arrasat 50.000 hectàrees i deixa 3 víctimes mortals. Avui ha mort un altre noi que feia de voluntari al foc de Castella i Lleó, que va camí de ser l'incendi més greu dels últims 50 anys. Ara mateix se sumen a les tasques d'extinció 2 hidroavions que ha enviat França. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
La prioritat és atacar els focus de Lleó, Zamora i Ourense.
Sí, perquè entre Zamora i Lleó hi ha 4 focus actius. S'ha aconseguit apagar la flama en el més greu, però continua descontrolat i es tem que revifi aquesta tarda. Els focs han calcinat ja 37.000 hectàrees, diverses cases, deixen 2 nois morts per cremades, 2 voluntaris, 5 ferits crítics i la impotència de molts veïns.
Pues una pena, un desastre, con mucha tristeza. Se llama tristeza esto. Es un desastre, ha sido un desastre todo. Han trabajado muchísimos los chavales y la gente que trabaja para las BRIF.
Tampoco hay bomberos para apagar todos, como que no hay medios suficientes, que han sido los voluntarios.
És impossible, hi havia focos per tots els sitjos.
El foc ha desbordat els bombers i ara també pateixen per un incendi que ve d'Ourense i que ha saltat a Castella i Lleó. Mentrestant, també a Galícia, la situació continua sent crítica.
Aquí estamos intentando cortar el fuego. No nos hace ni puto caso. Ese fuego que tenemos todo por ahí, ayer por la noche se podía apagar.
Els focs es multipliquen per a Ourense i s'ha hagut de tornar a tallar la circulació d'AVE entre Galícia i Madrid. Un altre punt calent és avui a Extremadura, a Càceres, on l'incendi que va provocar ahir un llamp es fa fort en una zona de difícil accés i manté centenars de veïns desallotjats. La situació, ja ho veieu, és crítica, és tràgica i el govern espanyol posa en dubte la gestió que estan fent les 3 comunitats més afectades on governa el PP. Si estan desbordats, diu el ministre Marlaska, que demanin a l'Estat que n'assumeixi la gestió.
Si una comunidad autónoma o otra circunstancia que sea no se ve capacitada para la gestión, puede solicitar y debería solicitar al gobierno la asunción de la competencia.
Els boscos cremen, però la picabaralla política no s'apaga. El PP torna a culpar el govern espanyol de Natar i acusen Pedro Sánchez d'estar desaparegut a Lanzarote. Carmen Funes és vicesecretària dels Populars.
Sánchez sigue siendo un presidente a la fuga, aislado en el Palacio de la Mareta. Ha tenido que quemarse media España para que el gobierno haya hablado con nuestros socios europeos y hoy recibamos 2 aeronaves que, según nos dicen, son claramente insuficientes.
Dos hidroavions que ja són a Galícia i que començaran a treballar aquesta mateixa tarda. Mentrestant, la Guàrdia Civil ha detingut un altre home i ja és el cinquè aquesta setmana com a suposat autor d'un dels focs a Zamora.
Mentrestant, al País Valencià ja s'ha pogut perimetrar el foc que va començar ahir a causa d'un llamp a Teresa de Cofrents i que ha afectat unes 500 hectàrees. Hi ha 180 bombers treballant-hi amb el suport d'efectius de l'Aragó i també de l'exèrcit que estan remullant la zona on ja no es veuen flames. Els veïns dels dos pobles que es van haver de desallotjar encara no han pogut tornar a casa seva. Anem cap a Teresa de Cofrents, Alba Barbosa.
Els bombers continuen treballant per contenir el foc, que ja no té flama, però sí punts calents. Les últimes hores ha evolucionat favorablement. L'han pogut perimetrar, tot i que aquestes hores centrals del dia són claus en les tasques d'extinció. Un bomber forestal ha resultat ferit lleu mentre treballava al foc. El perímetre és complicat perquè és irregular i la zona escarpada del foc fa difícil l'accés dels mitjans terrestres. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, descrivia la situació a la zona on encara s'està treballant.
En el perímetre que tenemos limitado, no se observan llamas, alguna pequeña reproducción y estamos trabajando en ella y nos sigue preocupando, como ya he comentado esta mañana, la zona sureste, que es la que tiene más difícil acceso terrestre y en la que se está trabajando mediante los medios aéreos y también con unidades aerotransportadas con hombres en el terreno en estos momentos.
El foc el va provocar un llamp ahir a primera hora de la tarda. Ha afectat unes 500 hectàrees, segons el balanç provisional, i continuen sense poder tornar a casa la quinzena de persones que van ser evacuades preventivament de dues pedanies. La Generalitat ha activat un dispositiu amb drons per sobrevolar la zona, on van caure ahir més de 130 llamps. Arran d'aquesta tempesta seca s'ha originat aquest migdia un segon foc, també per un llamp latent, a Bicorb, és a l'altra banda de la muntanya.
Mentrestant, al Principat, activada l'alerta del pla Procicat per calor intensa tot el cap de setmana. Es preveuen temperatures molt altes des d'aquest migdia fins diumenge. I, de fet, hi ha un avís de calor nivell 3 sobre 6 del Servei Meteorològic. A més, hi ha un risc d'incendi molt alt, nivell 3 també, del Pla Alfa, en 36 poblacions de 5 comarques, Marriera.
Avui els termòmetres s'enfilaran sobretot al Tarragonès i al Baix Empordà i demà a Ponent i a l'Ebre, on es podrien superar els 40 graus. Una calorada que també afectarà de ple la Catalunya Central i el Prepirineu Oriental. Per tot plegat, Protecció Civil demana a tots els ajuntaments que habilitin refugis climàtics i a la població en general extremar sobretot les precaucions, no fer activitats a l'aire lliure i vigilar de prop les persones més vulnerables, gent gran i infants. El risc d'incendi, com deies, és molt alt en una trentena de poblacions del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Segrià i les Garrigues. Des de l'Ajuntament de Barcelona també s'ha fet avui una crida a la responsabilitat per evitar focs forestals. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres i avui al matí estem tinguent petits focs, un petit incendis forestals que els hem apagat ràpidament i en contundència, però veiem que hem de marcar aquest missatge de precaució i de responsabilitat en el marc d'intentar evitar-los.
L'Ajuntament de Barcelona ha activat avui la fase d'alerta diurna per calor intensa, ja que es podrien arribar als 34 graus. Aquesta activació implica la posada en marxa de tot un seguit d'actuacions. Es despleguen equips de carrer que informen de la ubicació d'aquests refugis climàtics i les fonts públiques de tota la ciutat, i també reparteix material preventiu, com ara gorres i cantimplores d'aigua, sobretot a persones que viuen al carrer. Una alerta que s'afegeix ja a l'emergència de calor intensa per nits tòrrides, per temperatures per sobre de 28 graus, una situació que es manté des del 8 d'agost.
I precisament avui us expliquem que s'ha confirmat que la mort d'un treballador temporer dilluns al Segrià, quan collia fruita més de 40 graus, es pot atribuir a la calor. I ara s'obre el meló de si les mesures que estan previstes per llei són suficients i prou explícites per evitar que casos com aquest es repeteixin. El govern reconeix que hi ha aspectes poc concrets i avui s'ha reunit amb sindicats i organitzacions agràries per recollir demandes de possibles modificacions. Anem cap a Lleida, Estela Busoms, per on van les peticions?
Depèn de qui les formuli. D'entrada, partim d'una realitat, i és que el marc normatiu és poc clar, per exemple, pel que fa a la limitació d'horaris en cas d'extrema calor. Núria Gil és la delegada del govern a Lleida.
És veritat que a hores d'ara és una recomanació el no treballar directe en les hores de més insolació, però realment no hi ha unes hores concretes. Sí que és veritat que hem de ser realistes, no? És una campanya agrària, el fruit està a l'arbre i jo ho entenc.
Els sindicats tenen clar que s'ha d'anar més enllà. Cristina Pena, de Comissions Obreres, i Ramon Moreno, de l'UGT.
Crec que és important que hi hagi una obligatorietat dels empresaris a complir aquestes mesures preventives, perquè si no la sinistralitat continuarà augmentant com aquests últims anys.
Revisar aquestes mesures. Fins i tot diríem que algunes haurien de ser no meres reclamacions, sinó obligatòries.
Des d'Unió de Pagesos es mostren oberts a negociar sempre que respectin les necessitats de collita. Sigui com sigui, l'organització insisteix que la majoria d'agricultors ho fan bé i demana més inspeccions a les empreses de treball temporal. Carol Aixut és responsable de temporers d'UP.
Inspeccioneu totes les empreses que estan relacionades amb l'agricultura. Aquestes empreses de TT, n'hi ha que són bones i n'hi ha que no són tan bones. Pues inspeccionem a tots també, entrem dintre el sac a tots.
L'entitat Fruit amb Justícia Social ha convocat aquesta tarda a Lleida una concentració per denunciar la mort del temporer en una finca de Torres de Segre, tocada al Carràs. Tenia 61 anys i l'informe preliminar de l'autòpsia confirma, com dèiem, que va morir per una insuficiència cardiorrespiratòria en un context d'estrès per la calor.
I si ahir ens vau sentir, us vam explicar com s'estava disparant l'arribada de migrants a les illes procedents del nord d'Àfrica, concretament d'Algèria. Doncs bé, han arribat dues embarcacions més a Formentera i ja se superen els 700 migrants en poc més de 72 hores que han arribat a les illes. Són una xifra rècord i enmig d'aquests números la plataforma Balears Acollim denuncia la falta de recursos per donar assistència a perfils cada cop més vulnerables, Sergi Roca.
Sí, les dues barques precàries d'avui portaven 22 i 26 persones respectivament, un passatge més alt de l'habitual en aquesta ruta migratòria entre Algèria i les illes. Tot i que la majoria dels que hi arriben i són de pas en el seu camí cap a la península, la portaveu de Balears Acollim, Margalí de Capellà, alerta que s'està tensionant el sistema. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio de la també directora de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, de la UIB.
Augmenten les pasteres, augmenten les persones i no augmenten els recursos. És a dir, a tot Balears només tenim 44 places en el centre d'atenció a les persones vulnerables, és a dir, en aquestes que poden ser sol·licitants d'asil o dones.
Tot i que la majoria dels que hi arriben són homes magrebins, en els últims 4 anys el perfil s'ha anat ampliant també a subsaharians i a més dones amb fills i també menors no acompanyats. En el que portem de 2025 a les Balears hi han arribat més de 4.200 persones en una consolidació evident de l'anomenada ruta algeriana.
Ara passen gairebé 2 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada canviem radicalment de realitat perquè us parlarem de les vagues previstes a l'aeroport els dies que concentren més activitat de tot l'any.
Catalunya migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si per tu la setmana ha estat dura i t'han plogut mastegots per totes bandes, prepara't perquè els dissabtes continuaràs rebent de valent. Cinema d'acció, cada dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, som a les portes d'un cap de setmana llarg i de dues noves vagues a l'aeroport de Barcelona que coincideixen amb els dies que hi ha més activitat al Prat. De fet, avui és el dia amb més vols de tot l'any, 1.079, i des d'avui fins diumenge es faran 4.200 operacions. És un 3% més que l'any passat en aquestes dates, Mireia Sala.
Sí, les dues vagues són en empreses que s'ocupen del servei de terra, és a dir, de l'assistència als passatgers i equipatges i de les operacions de pista i de combustible. La primera aturada comença demà mateix i s'allargarà fins diumenge. Afecta Ryanair en molts aeroports de l'Estat, entre els quals el del Prat, Girona i Reus. Hi ha convocades aturades parcials durant 3 hores al matí, a la tarda i a la nit. A més, dissabte i diumenge s'hi afegeix una altra vaga, que serà de 24 hores els dos dies, de la companyia Menzies, que dona servei a 14 aerolínies. Entre aquestes companyies hi ha Emirates, British Airways, American Airlines o Norwegian. En aquest cas es repetirà els 3 caps de setmana d'agost i també afectarà els aeroports del Prat i Palma. Josep Ramírez, responsable del sector aeri de la UGT, que convoca la vaga, alerta d'afectacions en els vols i els passatgers.
I sí que, evidentment, hi ha un problema de d'ocupació, de número de retrasos que hi haurà, de cancel·lacions.
Els sindicats reclamen millores laborals i denuncien que les dues empreses vulneren els drets dels treballadors de forma continuada i incompleixen els acords pactats. Els serveis mínims són d'entre el 70 i el 90% per la vaga de Ryanair i del 60 al 80 per la de Menzies.
I davant possibles cancel·lacions, retards o problemes amb l'equipatge derivats d'aquestes vagues, repassem ara amb la Laia Ortega què podem reclamar.
Doncs mira, Dan Miró, advocat aeronàutic, ens recorda primer de tot quins drets tenim com a passatgers i a què estan obligades les aerolínies davant d'aquestes situacions.
Tot passatger té dret a que se li, si té un retras o una cancel·lació, se li dongui un vol alternatiu, se li dongui manutenció, allotjament i taxis de l'aeroport a l'hotel fins que el puguin transportar al destí final. Això, encara que hi hagi una causa de força major en qualsevol d'aquestes companyies.
I com hem d'actuar davant possibles problemes amb els vols o l'equipatge?
Sempre s'ha de demanar, reclamar a través de les webs de les companyies, i quan no hi ha hagut contesta o la contesta ha sigut deficitària o no ens agrada absolutament gens la resposta, llavors és el moment de passar a la segona part, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que a més es pot fer tot online. Si et dona la raó, li diu a la companyia que ha de pagar, i si no te la don, tens el dret a anar-te'n a la via judicial.
Molt important, deixar constància per escrit de tot.
Si la companyia no et vol admetre una fulla de reclamacions on tu pots posar la hora, el dia i te la sellen, Aena té mostradors que té l'obligació de fer-ho i, a més, Aena don trasllat a l'aerolínia. I, per tant, tu tindràs el rastre d'allò que aquell dia estaves a l'aeroport i aquell dia et va passar allò.
I, sobretot, tenir present que sempre podem triar si ens tornen els diners.
Si et modifiquen el vol i et donen un vol a l'endemà, tu has de sortir a l'endemà. No és correcte. Vostè sortirà a l'endemà si et convé. Si no et convé, has de dir, escolti, anul·lo el bitllet i torni'm els diners. I això tens dret, eh?
En qualsevol cas, i sobretot en les companyies de baix cost, només un percentatge molt baix dels usuaris arriben fins al final de les seves reclamacions. Abans es cansen i, és clar, les aerolínies s'estalvien un munt de diners.
Obrim ara Crònica Internacional. Vladimir Putin elogia els esforços dels Estats Units per posar fi al conflicte d'Ucraïna. Ho ha dit a l'entrar en una reunió amb el seu govern i els caps de l'exèrcit per preparar la trobada de demà a Alaska amb Donald Trump. És la primera cimera bilateral entre els dos mandataris durant el nou mandat del president nord-americà i avui el Kremlin n'ha donat nous detalls, Vicent Mifsud.
La cimera començarà a 9:45 del vespre, hora d'aquí, amb un cara a cara entre els dos presidents, com dies el primer que mantindran des que Trump ha tornat a la Casa Blanca. I després s'incorporarà un grup de 5 col·laboradors o membres de cada executiu que formen les delegacions, segons l'assessor presidencial Yuri Ushakov, que també serà present a la base militar d'Anchorage, a Alaska. Ucraïna és el lema central de la trobada, el tema central de la trobada, però s'abordarà més àmpliament la seguretat internacional.
També s'abordaran qüestions més àmplies per garantir la pau i la seguretat, així com els assumptes internacionals i regionals actuals i més urgents.
Trump ja ha alertat el president rus que hi haurà greus conseqüències per a Rússia si Putin no accepta un alto el foc a Ucraïna. Mentre es preparen els contactes diplomàtics, en les hores prèvies s'ha fet un nou intercanvi de presoners entre Rússia i Ucraïna.
I al Pròxim Orient, Vicent, una vintena de palestins han mort les últimes hores a Gaza per bombardejos o trets de les forces d'Israel, segons fonts sanitàries de la Franja, tot mentre el ministre d'Economia d'Israel anuncia un nou pla d'assentaments jueus amb l'objectiu d'evitar un estat palestí.
La meitat dels morts en les últimes hores a Gaza són persones que anaven a buscar menjar. El Ministeri de Sanitat també anuncia 4 morts més vinculades a la falta d'aliments. Mentre creix la pressió internacional perquè es permeti l'entrada d'ajuda a Gaza i més països anuncien el reconeixement de Palestina com a estat, el ministre d'extrema dreta Bezalel Smotrich diu que el nou pla d'habitatge enterrarà totalment la possibilitat d'un estat palestí. Es tracta de 3.000 habitatges nous en una zona que separa totalment Jerusalem est de la resta de Cisjordània. Durant anys, aquest projecte s'ha paralitzat per la pressió de la comunitat internacional.
I avui també us parlem d'una guerra que rep molta menys atenció. Perquè al Sudan els efectes de la guerra civil deriven ara en la pitjor epidèmia de còlera dels últims anys al país. En una setmana han mort almenys 40 persones al camp de desplaçats de la regió del Darfur. Anem cap a Abidjan, Gemma Parellada, bon dia.
Bon dia. Hi ha fam i malnutrició aguda dins de la ciutat del Fasher i una explosió de còlera just a fora, als camps de desplaçats dels voltants, que és allà on van els que fugen.
No tenim aigua, no tenim res, no tenim cap servei, ni tan sols lavabos. Necessitem lavabos perquè els nostres fills defequen a l'aire lliure. No hi ha medicaments i els nens estan malalts. No tenim res, ni llençols, ni matalassos, ni mobles, absolutament res.
La Mona Ibrahim és una de les 380.000 persones desplaçades pels combats a El Fasher, a Darfur, i parla des de Tawila, on ara es viu una de les situacions més extremes en tots els sentits i on s'ha disparat el còlera. A la darrera setmana, 2.300 persones han sigut ateses i 40 han mort per aquesta infecció que és fàcilment curable, però que pot ser mortal sense tractament. Assetjada des de fa més d'un any per les forces de suport ràpid, El Fasher és el focus més violent de la guerra al Sudan, des que la milícia paramilitar va ser expulsada ara fa uns mesos de la capital, Khartoum.
5 minuts i dos quarts, la meitat de les infeccions per Covid-19 que hi ha al món ja són per la nova subvariant del virus anomenada Stratus i que també és predominant a Catalunya. Es tracta d'una versió del virus responsable al nostre país d'una lleugera pujada del nombre de casos, la majoria, això sí, lleus. Segons les últimes dades de salut, el nombre d'ingressos per Covid-19 es manté estable a Purificació Barcelona.
Són hospitalitzacions, sobretot, de persones grans o amb malalties prèvies. Ho explicava Catalunya Ràdio l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla.
Poques persones ingressen a l'hospital i el grup de més risc és les persones de més de 90 anys, les de 80 van després, les de 70 van després i després tot el grup de persones que tenen alguna malaltia realment molt greu immunosupressora.
La ràpida propagació de la nova variant del virus ha fet que l'OMS en faci seguiment i la consideri d'interès.
Tot i això, la majoria dels símptomes són similars als de la resta de subvariants d'Omicron.
Casos majoritàriament lleus, refredat, tos, mal de cap, algun dia que et pots trobar una mica malament per la majoria de les persones, símptomes lleus.
El més característic d'aquesta nova versió de la Covid-19 és que és molt més transmissible, sobretot perquè és capaç d'esquivar en part la nostra immunitat. Ara bé, els experts recorden que les vacunes continuen sent molt útils per evitar la malaltia greu.
Tot això el dia que el Bitcoin ha marcat un nou rècord de cotització. Perquè la criptomoneda ha arribat a superar els $124.000 aquesta matinada, més de $1.000 per sobre que el rècord anterior que es va assolir el juliol, Jordi Canal.
Sí, el Bitcoin, però també les accions, es beneficien de l'optimisme dels mercats que estan impulsant les inversions en general i de les expectatives que la Reserva Federal dels Estats Units relaxarà la seva política monetària i abaixarà els tipus d'interès. A més, les criptomonedes amb el Bitcoin al capdavant s'han vist afavorides per l'administració de Donald Trump. El president nord-americà, que té una criptodivisa pròpia inversions milionàries en aquests actius digitals, ha aprovat i anunciat mesures per impulsar-les. Les ha dotat d'una regulació, cosa que ha despertat l'interès dels inversors institucionals. Ha permès que els plans de pensions privats inverteixin en criptomonedes i ha anunciat que els Estats Units es dotaran d'una reserva estratègica de bitcoins.
Doncs parlem d'una tecnològica. L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI acaba de llançar el seu últim model, ChatGPT-5. Avui nosaltres hem volgut saber alguna cosa més sobre els canvis que comporta aquesta nova versió. Valdia Obered, a veure, expliquem què hem fet.
Hem tirat per l'opció fàcil i li hem preguntat a la mateixa intel·ligència artificial sobre aquests canvis. Aquesta és la resposta.
GPT-5 és un gran pas endavant. Raona millor, treballa amb text, imatges i veu i pot fer tasques gairebé de forma autònoma. Tot i així, alguns usuaris el troben més fred i hi ha preocupacions de seguretat, cosa que ha obligat OpenAI a afinar-lo ràpidament i fins i tot recuperar models antics. Close quota,
veig, fi de la cita. Sí, sembla gairebé humà.
Queda clar. Però per si de cas, també hem consultat a l'expert en tecnologia, Jordi Selles, que al matí de Catalunya Ràdio ha explicat que el xat GPT-5 té moltes més finestres de context que l'anterior sistema. Per tant, les respostes són millors perquè té més informació. També ens ha dit que pots triar la personalitat amb què et respondrà.
En té 4 de predefinits que tu pots triar. Triar el cínic, ell et donarà dues respostes iròniques, normalment és escèptic. El robot és neutral, precís, o sigui, no té emocions. L'auditor és com si estiguessis treballant amb algú formal, analític, estructurat, que et tracta de vostè. I el nerd és un entusiasta, integrat totalment, ple de dades, tècnic, tot el que li dius li sembla meravellós i t'intenta motivar.
Selles també explica que el nou model reconeix que pot cometre errors i que ho indica de manera permanent a la pantalla.
Fi de la cita, Valeria? Fi de la cita?
Fi de la cita.
Doncs vinga, va, anem a coses més tangibles. Per exemple, que a Lleida una dotzena d'entitats criden a manifestar-se contra els grans projectes energètics i la gestió de residus que es volen implantar a la zona. Són sobretot plantes de biogàs, com la que es vol fer a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Des del govern, però, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa que aquestes plantes són el futur i que fins i tot anem tard. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles, i a data per la manifestació.
Bon dia, Joan. Sí, serà el 5 d'octubre a Lleida. El motiu l'explica Gerard Batalla, representant de les entitats.
Per tant, el que s'està fent és una especialització del nostre territori com a ponent, amb gestionar residus, que no són els nostres, amb produir energia, que no és la que nosaltres consumim, i amb extraure del territori tot tipus de recursos per enviar-los a fora. No? Llavors, del que es tracta és això, bàsicament, és de dir prou.
Asseguren que actualment a les comarques de Lleida hi ha més de 20 plantes de biogàs projectades, però que a la zona no hi ha prou residus per abastir-les. Una d'elles és la macroplanta de la Sentiu de Sió, que tot just ha rebut el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme i que té el rebuig d'ajuntaments i veïns de la zona disposats en els tribunals. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, la defensa.
I també donar un missatge que anem tard amb les plantes de biogàs on al nord d'Europa ja fa molts anys que s'han implantat i on aquí pràcticament no n'hi ha o n'hi ha molt poques. Això és una gran oportunitat per reduir l'accés de nitrats a determinades zones vulnerables.
Ordeig diu, però, que treballaran conjuntament amb els alcaldes i que estudiaran els projectes cas per cas.
Acabo de sentir els senyals horaris de dos quarts. Per cert, Noelia, sobre un altre tema que també segueix amb gran interès, sobretot a Ponent, ja s'han anunciat les noves ajudes del govern per lluitar contra la plaga de conills a les comarques de Lleida. Se subvencionarà la contractació de caçadors i empreses professionals.
Sí, fins a un 80% amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. També s'han aprovat ajudes per posar protectors, tanques i filats elèctrics, per comprar munició i per adquirir dispositius de visió tèrmica i nocturna que s'instal·len a les armes de foc i permeten millorar l'eficàcia de la caça a la nit. Aquestes ajudes també han de beneficiar el control de senglars al massís de Rocacorba, al Gironès, en total 1,5 milions d'euros. Aquesta mateixa setmana, pagesos i sindicats agraris demanaven al govern ajudes urgents per una situació, la del conill, que diuen que és pitjor que mai i que asseguren ara estan combatent amb els seus propis mitjans.
I abans de la publicitat us expliquem també que hi ha negociacions contra rellotge a Ginebra per mirar de tancar el Tractat Global dels Plàstics, que és el primer legalment vinculant per combatre la contaminació derivada d'aquest material, Montse Poblet.
Sí, tot i els 10 dies de converses, el risc de no aconseguir un acord és alt. Els països que volen un tractat ambiciós han arribat a qualificar de repulsiu l'últim esborrany presentat a Ginebra i han demanat que es reescrigui de dalt a baix. El text no fa cap referència al cicle complet de la contaminació per plàstics, des de la producció a l'eliminació, i tampoc diu res sobre els efectes que aquest material té per la salut de les persones. Els països productors de petroli estan tancats a qualsevol restricció a la producció de plàstics, mentre que Espanya, França, la Gran Bretanya, Ruanda i Kènia defensen la urgència de posar límits a la quantitat de plàstic que produïm i establir controls més estrictes sobre els productes químics que contenen.
Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada obrirem Crònica Cultural explicant-vos els problemes, l'oposició veïnal que està generant a Barcelona l'intent de construir, a través de la iniciativa privada, un museu Carmen Thyssen a l'antic cinema Comèdia i que implica construir edificis alts. Els veïns no ho volen. Ara us ho expliquem.
Catalunya migdia. Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Em plou a dins, de Judit Nederman i Pau Figueres.
El mar esborra les petjades.
Trobaràs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Catalunya migdia.
Com us dèiem en aquest petit spoiler que hem fet abans de la publicitat, o de fet en aquest tràiler, en aquest avançament de continguts, el pla de convertir l'antic cinema comèdia al Palau Marcet de Barcelona en un museu Carmen Thyssen ja té detractors. La Federació d'Associacions Veïnals considera que el projecte mutila, diuen textualment, un edifici històric catalogat com a bé cultural d'interès local i compara l'operació amb la de l'Hermitage, Montse Mas.
La proposta impulsada per una iniciativa privada i aprovada inicialment fa 2 mesos per l'Ajuntament preveu una remunta de fins a 10 plantes a la Gran Via i de 7 al Passeig de Gràcia, mantenint només la façana. L'associació veïnal critica que es vulneren les normes urbanístiques i denuncia especulació immobiliària. Jaume Artigas és arquitecte i membre de la Comissió de Patrimoni de la FAP en declaracions a Catalunya Ràdio.
El fons Thyssen que podria venir aquí, tal com ens ha arribat a nosaltres, és bastant discutible el seu interès artístic. Hem vist que es tracta d'una operació semblant a la de l'Hermitage, que es va detectar que en realitat el que es pretenia era aquesta inversió immobiliària, no precisament el que s'havia d'exposar. Què es pretén amb aquest projecte, que, recordem, està promocionat per el mateix fons inversor, que és Stoneweg?
L'entitat, formada per un centenar d'associacions dels barris de la ciutat, prepara al·legacions i demana signatures contra el projecte. El seu manifest, que circula per les xarxes, ja té més de 400 firmes.
Gràcies, Montse. Més coses. Des d'avui es pot tornar a veure a la sala Versus Glòries Fisterra. És una road movie en to de comèdia esbojarrada en què dues dones lluiten contra l'opressió i l'adversitat. L'obra, que ja es va veure a finals de l'any passat, té text de Ferran González i la dirigeix Xènia Raguán, Valeria Obrera.
De fet, són dues dones a priori molt oposades, però en el fons més similars del que es pot pensar. Les interpreten Gemma Martínez i Marta Tomassa, que apunta la clau de Fisterra.
Una és de ciutat i catalana, de la burgesia catalana, i l'altra ve del món rural i de Galícia. Això també ens ajuda a marcar aquesta distància entre elles dues en un inici. I és un camí que passa anant a Fisterra i descobrir per què aquesta dona ha d'anar a Fisterra és el gran misteri de l'obra.
La directora Xènia Raguán valora molt positivament que es facin aquestes reposicions a l'estiu a les sales petites.
És important que aquests productes que fem dins de les sales alternatives, que estan molt cuidats, estan molt ben fets, puguin tenir una mica més de visibilitat. Jo crec que aquestes reposicions ens van molt bé, tant als artistes, als directors i als autors catalans, com al públic, que potser no li ha arribat que hi havia aquest producte en la cartellera.
Fisterra es podrà veure a la Versus Glòries fins a mitjans de setembre.
I del Teatre al Circ, perquè demà arrenca la 10a edició del Giracirc, el Festival de Circ de Collsuspina, al Moianès, que s'allargarà fins diumenge. Un total de 15 espectacles es podran veure aquests 3 dies i arrencarà a Hotel Bucarest, una proposta multidisciplinària per fer evidents totes les possibilitats del circ.
Una xifra rodona, la 10a edició, que segons el director del festival, Xavier Vinuesa, no ha estat fàcil d'aconseguir.
Un festival en un poble de menys de 500 habitants, en una comarca molt petita que és el Moianès, en un territori, a vegades podríem dir, mig oblidat, que és la Catalunya Central, doncs van desenvolupar durant 10 anys un festival i, a més, totalment voluntaris, amb pocs recursos de l'administració pública, considerem que és una fita que hem aconseguit. Nosaltres tenim moltes ganes de fer una gran festa.
Entre els plats forts, l'espectacle dissabte al vespre, Shake, 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 de la companyia Paqui Paià.
És un espectacle que té un gran recorregut i té molta experiència. Vull dir, pensa que han fet més de 900 representacions a 12 països. I volem apostar per un número segur que funciona molt. És un espectacle de mig format, amb quadrant coreà, molt espectacular.
El Giracirc dura ara 3 dies, però el 18 d'octubre tornarà a estar actiu amb un espectacle de funambulisme de la companyia La Corcolés. Es farà gràcies al suport de l'Ajuntament de Moià, després que l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els ha denegat ara una subvenció.
Això per qui vulgui circ, ara anem al cine.
Mi madre quiere que me case.
Yo puedo ayudarte.
Estás ligando conmigo.
Perquè Dakota Johnson és una Celestina moderna a la comèdia romàntica Materialista, l'estrena més destacada d'aquesta setmana als cinemes. També sobresurten a la cartellera la segona part de Nadie i el film d'animació Els Superelskins, que arriben en català, Montse.
La directora de l'exitosa Vides Passades, Celine Song, torna ara amb Materialistes, la història d'una Celestina a la Nova York actual interpretada per Dakota Johnson, que es veu atrapada en un perillós triangle amorós que fa trontolla la seva credibilitat. Chris Evans fa del seu ex, un actor de poc èxit, i Pedro Pascal d'atractiu multimilionari. L'altra comèdia que s'incorpora avui, en aquest cas fúnebre, és Los Muertimer. La firma Álvaro Fernández Armero i es basa en la popular trilogia de còmics homònima de la il·lustradora francesa Léa Mazé sobre un adolescent, fill de l'única funerària del poble, i la seva nova amiga francesa.
Entiendo que protegieras a tu hermana, pero hay otras maneras de abordar las cosas.
Avui també s'estrenen la segona part de la pel·lícula Nadie, en què Bob Odenkirk interpreta un pare de família que es converteix en una màquina de matar després de ser víctima d'un robatori, i Dangerous Animals, un thriller d'horror que combina elements de pel·lícules de taurons i de terror psicològic amb un assassí en sèrie.
No esteu cansats que tot sigui sempre igual?
I acabem el repàs amb el Super Elfkins, una pel·lícula d'animació germano-austríaca que arriba en català sobre una follet valenta que somia amb una vida més emocionant.
Com? Tu també ets un Elfkin?
Doncs abans dels esports i després dels Elfkins anirem de festivals.
La Moraneta és sexy, el burro és català.
Perquè avui, Montse, a Tarragona hi haurà doble concert.
Sí, al vespre hi actuarà Mamaduixa i entrada a la nit Julieta. Els dos concerts es faran al Camp de Mar durant les festes de Sant Magí. Que vull estar amb tu.
També serà una nit festiva a Calella de Palafrugell.
Perquè avui seran els Catarres, serà el Jardí Botànic de Cap Roig.
Et crida la Clara, em dius que...
També Gresca assegurada a Manlleu.
I és que Miqui Núñez hi actua avui dins els actes de la Festa Major.
I acabem, com sentiu, amb un concert al Festival de Música de Torroella de Montgrí, inspirat en els ocells.
Sí, on la soprano Serena Sáenz interpretarà peces de Verdi, Granados i Mozart, entre d'altres, del seu disc Birds, acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Catalunya migdia.
Això, Marta García, per tots aquells... És compatible, però sóc que hi ha molta gent que en el que s'està fixant ara mateix és en l'inici de la Lliga i en si Joan García podrà ser el porter titular del Barça a la primera jornada. Hi ha novetats?
Doncs en principi tots tranquils, perquè el club ja l'ha inscrit. Ha arribat també la confirmació de la Lliga, que ha rebut tota la documentació, i l'únic que falta ara és la formalització, que el club espera que arribi en les pròximes hores. Doncs això és el que vos podem explicar, que Joan García ja està inscrit amb el Barça pel que fa a la Lliga. El club no ha tingut problemes. De fet, ha arribat ja també la confirmació de la Lliga. Falta això, com dèiem, la formalització, que ha d'arribar en les pròximes hores. I tot això s'ha desencadenat des que a nit la Comissió Mèdica de la Lliga va considerar la lesió de Ter Stegen de llarga durada. I això és precisament el que ha permès inscriure Joan García. A més, Roger Arbussà, el porter de Sallent, estarà disponible, per tant, per debutar este mateix dissabte en el Camp del Mallorca. Doncs no tenim a punt a Roger Arbussà, que ens havia d'explicar tots aquests últims moviments de despatxos de Can Hola. Barça. Com dèiem, ara sí, hola, Arbu. Dèiem que, en principi, com que tot està en marxa, només falta la formalització, doncs Joan García estarà disponible per debutar dissabte.
Sí. Sí, sí, dèiem que hi serà, que com deies ahir al vespre la Comissió Mèdica de la Lliga doncs va resoldre que la lesió de Ter Stegen compleix amb els criteris de llarga durada, i avui el club ja ha fet els tràmits per inscriure Joan García. S'ha enviat tota la documentació, el club ho ha penjat ja a la plataforma que fa servir la Lliga per inscriure els jugadors, la Lliga ja ho ha rebut, ja ho té tot, i ara només falta que es formalitzi, que això serà qüestió d'hores. De fet, el club confia a tenir-lo inscrit aquesta mateixa tarda. Per tant, Joan García serà a Mallorca, el Barça l'inscriu a través de la baixa de Ter Stegen, i mentrestant, per cert, el porter de Sallent l'hem llegit i l'hem sentit a les últimes hores en una entrevista que va fer ahir a Mundo Deportivo, i en la qual insistia que ell sempre ha estat tranquil.
Al final, yo cuando firmé ya sabía lo que había. Estoy dispuesto a... Bueno, estaba y estoy dispuesto a afrontarlo, y estoy tranquilo, he estado tranquilo todo este tiempo y sigo estándolo. Al final es lo que me transmiten, tranquilidad, que todo va a seguir bien, y yo tengo que confiar en ellos.
I també explica els motius i el procés de la seva arribada al Barça, venint de l'Espanyol, els dubtes que va tenir en tot aquell procés. Diu que esportivament, de dubte, no en va tenir cap i que en cap moment va dir que no fitxaria pel Barça.
Bueno, a lo mejor por la rivalidad que hay entre España y Barça, pero no porque lo dijera yo, pero ya te digo, no dije ni por el Barça ni por ningún otro equipo. Al final, cada uno tiene sus pensamientos, su opinión de cada cosa, pero al final el que tiene que decidir soy yo y así fue.
Doncs tot això és referent a la inscripció de Joan García, però recordem, Roger, que ahir la Junta ja va prendre també una decisió per si se compliquen les inscripcions dels altres fitxatges.
Sí, l'aval. Ahir la Junta Directiva es va reunir de manera extraordinària i urgent, va aprovar aquest aval de 7 milions d'euros que té preparat en el cas que no s'acabi arribant a la norma 1-1 i que no es puguin inscriure la resta de jugadors. Per tant, Joan García ja està, ho hem explicat, via Ter Stegen, i ara a veure què és el que diu la Lliga amb tota la informació que ja té del Barça i que podria fer retornar el club a la norma 1-1. Estem parlant de l'informe de l'auditor, amb l'ingrés dels seients VIP del Camp Nou, o també, per exemple, el patrocini del Congo. Segons el club, els deures ja s'han fet i ara tot queda en mans de la Lliga. Si la Lliga dona el vistiplau a això i el Barça torna a la norma 1-1, no farà falta tirar endavant l'aval, però, en canvi, si la Lliga no ho veu clar, l'últim recurs sí que serà efectuar-lo per, durant aquest mes d'agost, doncs, inscriure els jugadors que falten, que són Rashford, Stensna i Gerard Martí.
I a nivell esportiu, avui penúltim entrenament de l'equip abans de debutar dissabte en la Lliga, un entrenament encara sense Robert Lewandowski, que està pràcticament descartat per a este partit. El Barça juga dissabte, però la Lliga comença demà i el Girona és el primer dels equips catalans que se fica en marxa. De fet, si no hi ha cap canvi d'última hora, com pareix que no serà, el partit contra el Rayo, per al que ja no queden entrades, se jugarà a les 7 de la vesprada enmig d'altes, no, altíssimes temperatures. Del començament de temporada, del debut, de la calor, de tot això, n'ha parlat el tècnic Mitchell. Eduard Solà, per on comencem?
Doncs mira, si et sembla, Marta, pel que és més nou, la Lliga ha desestimat fa una estona la petició del Girona de canviar l'horari del partit i el Girona Rayo definitivament jugarà demà a les 7 del vespre a Montilivi, a l'hora que estava programada des d'un principi. El Girona ha demanat que endarrerissi l'horari dos cops per les altes temperatures que es preveuen, però la Lliga ho ha rebutjat. Diuen, segons la Lliga, que a l'hora de començar el partit la temperatura prevista serà de 32 graus, que anirà baixant i que quan s'acabi se situarà per sobre dels 30, i que per aquestes dates altres temporades s'han jugat partits en aquestes condicions i amb aquestes temperatures. Mitchell ha dit avui que era millor jugar un altre horari, però...
I penso que per tothom és millor un altre horari, més, amb menys calor, ja no sol per l'espectacle del joc, sinó per la salut de los professionals i també de l'afició, perquè fa molta calor i l'últim partit de l'any passat contra l'Atlético de Madrid van fer 3 aturades per problemes de salut en la grada, no?
Estuani, per un problema personal, demà no hi serà, insistim, per un problema personal. També són baixa en aquest cas per lesió Van de Vic, Abel i Miguel. El Girona començarà demà una nova temporada i un dels objectius és no patir tant com l'any passat. Mitchell insisteix a demanar perdó als seus jugadors i, al contrari, que ara fa un any està molt satisfet de la pretemporada que han fet.
La pretemporada ha estat perfecta. Hem pogut treballar el que per mi és molt important, que és dinàmica d'equip, pensament col·lectiu, que crec que és un problema que l'any passat vam tenir. I estem preparats per demà. Lo important és les sensacions i per mi són molt bones. Hem pogut treballar el que volíem fer i ho hem fet bé.
L'últim fitxatge, el belga Axel Witsel, ja està inscrit, però segons Mitchell encara li falten un parell de setmanes per estar bé. Els Girona han informat que les entrades, com deies, Marta, pel partit de demà estan exaurides i, per tant, hi haurà el primer ple a Montilivi.
I estos dies se parla també molt del partit que el Villarreal i el Barça podrien disputar en Miami el 20 de desembre. Doncs bé, també n'han parlat els protagonistes del primer partit de Lliga demà. Mitchell diu que els equips el que han de fer és jugar davant les seues aficions, per tant han de jugar en casa, i el tècnic del Rayo, el navarrés Íñigo Pérez, ha sigut molt crític.
A mí no me gusta. Esto es como lo del calor. No me gusta jugar con 38 grados, no me gusta que se lleve un partido al extranjero, pero si no me gusta y quisiera cambiar tanto uno como la otro, debería no entrar en la hipocresía y decir no me gusta, esto es una vergüenza, que está muy bien, bueno, pero entonces salte de esta rueda a la que perteneces y de la que igual no te quieres salir. ¿Por qué? Pues porque soy entrenador de primera división, cobramos salarios indecentes para mi gusto, para lo que hacemos, y no nos queremos ir. Entonces, está muy bien decir que no me gusta, pero luego no hacemos nada por salirnos de esto.
I qui també ha parlat avui és Edu Expósito, quart capità de l'Espanyol. Esta temporada el migcampista de Cubelles veu la plantilla més completa que l'any passat per tal d'encarar esta nova campanya que comença demà, i Oriol Domènech s'ha mostrat ambiciós.
Doncs sí, així s'ha mostrat, perquè l'Espanyol comença aquest diumenge la seva aventura a primera divisió rebent l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium, i en la primera roda de premsa oficial de la temporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, Edu Expósito ha estat el protagonista. El de Cubelles ha declarat que l'objectiu és clar, hi ha una prioritat, però tot i això no vol renunciar a fites més ambicioses.
Primer la permanència, si no, no farem res, però tothom és. Tenim les exigències altes també, no? Al final objectius importants, a tothom li agradaria estar molt més a dalt i competir per coses importants. Llavors, primer la permanència, però lògicament no tanquem cap porta.
El migcampista, recuperat de la lesió de genoll que el va limitar fa un any, afronta amb il·lusió el curs 25-26, en què serà un dels quatre capitans del conjunt blanc i blau.
Al final, representar a tots, no? Perquè portar el braçalet és una cosa molt, molt especial, pel número també que porta el braçalet, la història que té, i per mi és un pas important, no? Ser un dels capitans del Real Club Deportiu Espanyol és molt important, llavors per mi és un orgull portar el braçalet.
Expósito ha assegurat que l'equip arriba en un bon moment al debut, que la plantilla d'aquest any és més completa que la del curs passat, i també ha subratllat que mantenir la porteria zero serà clau per fer mal als rivals, especialment a casa, on volen fer-se forts des de l'inici.
Magnífic. Franchement, a 2-0, on s'est dit ça allait être compliqué. 85.
Ousmane Dembélé, escollit per la UEFA millor jugador de la Supercopa d'Europa. Ara el sentim radiant després de guanyar el títol amb el PSG contra el Tottenham als penals, en un partit complicat per als francesos i en el que suposa el cinquè títol de Luis Enrique en este 2025, Oriol.
En un partit molt treballat, decidit a la tanda de penals, Dembélé va ser decisiu. Assistència per empatar, penal transformat i una actuació que manté vives les opcions de sextet. El Paris Saint-Germain va aixecar la Supercopa d'Europa per primer cop en la seva història, amb una repuntada èpica contra el Tottenham a Udine. El conjunt de Luis Enrique perdia 0-2 al minut 84 amb gols de Van de Ven i Romero, i amb un Chevalier insegur sota pals. Però Li Kangin, amb un xut ajustat al 85 i Gonzalo Ramos de cap al temps afegit després d'una centrada mil·limètrica del propi Dembélé, van forçar la tanda de penals. Als 11 metres, Chevalier va redimir-se amb una aturada clau a Van de Ven, i Nuno Mendes va anotar el llançament definitiu per segellar el 4-3. Luis Enrique va valorar el triomf amb alegria després del partit.
Quel folie, c'est l'amour, quel folie.
Quina bogeria és la paraula, quina bogeria. He de dir que estic molt content perquè crec que no ens mereixíem la victòria. Perquè la diferència entre un equip com el Tottenham, que té molt d'entrenament, i nosaltres, que només hem fet 5 entrenaments... És una diferència enorme. Crec que ha estat un miracle. Estem contents, som campions d'Europa.
Per Luis Enrique és el cinquè títol del 2025, després de guanyar la Lliga, la Supercopa de França, la Copa de França i la Champions, en una temporada on només se li ha escapat el Mundial de Clubs i que encara podria culminar amb la Copa Intercontinental de la FIFA al desembre.
És dur, ells juguen a casa, les grades sempre aquí estan plenes, però és un rival que se'ns dona bastant bé, la veritat. No ho vull agafar, però si mires el head-to-head d'aquests últims 3 anys, són bons números.
Doncs aquest que sentim ara és Marc Recasens, un dels 11 catalans de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, que avui disputa una de les semifinals de l'europeu de Mönchengladbach, que ho fa contra Alemanya. El jugador egarenc reconeix les opcions de l'equip espanyol, ara ho sentíem, però no serà fàcil arribar a la final, perquè al davant, Joan Fitó, hi ha una autèntica potència. A més de ser l'anfitrió enguany, Alemanya és la selecció que més títols europeus ha guanyat.
Sí, n'ha guanyat un total de 8 medalles d'or. Països Baixos, segon, en té 7, i Espanya, per fer-nos en una idea, només té 2 títols europeus. És cert, però, que els alemanys han anat perdent potència els últims anys. De fet, l'últim títol és el del 2013 i només han trepitjat una final en les últimes 4 edicions. Tot i això, Alemanya continua tenint elements diferencials i del conjunt alemany ens en parla Pep Novell, capità de l'Egara les últimes temporades i excompany d'equip d'alguns dels internacionals catalans.
Alemanya és un equip que es caracteritza per tenir un bloc molt, molt sòlid i molt constant, i sí que és veritat que té diferents individualitats que poden determinar el partit. Una de les claus vindrà a ser la defensa del penalti córner. Alemanya té Joan Gonzalo Peillat, jugador argentí, però nacionalitzat alemany, que és el jugador amb un penalti córner més diferencial del món. Si Espanya aconsegueix neutralitzar aquest penalti córner, Espanya tindrà grans oportunitats per guanyar aquest partit.
Més enllà d'això, la porteria espanyola amb Luis Calzado, un d'aquests catalans, serà clau. Espanya només ha encaixat un gol als últims dos partits. A més, dada per l'optimisme que ens la comentava el Marc Requesens, en els últims 5 duels contra els alemanys, 5 victòries per Espanya. El conjunt femení, per la seva banda, jugarà demà també les semis contra els Països Baixos. Amb aquesta classificació, Espanya aconsegueix plaça per al Mundial de l'any vinent.
Entrem ara en territori bàsquet perquè el Girona ha incorporat un nou fitxatge per a la pròxima temporada, Mark Hughes. L'escorta estatunitenc de 28 anys prové del Betis, on va ser una figura clau per tal d'aconseguir l'ascens esportiu a la Lliga ACB. Ho valora el fitxatge pel bàsquet Girona el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio.
La verdad que muy contento con la incorporación de Mark porque creo que es un jugador que se ha ido trabajando poco a poco. Creo que mejoró mucho en generación también de pick and roll, lo cual le va a hacer un jugador mucho más versátil, y destacaría sobre todo su eficiencia en todo lo que hace, ¿no? No necesita consumir muchas presiones para generar puntos o asistir al compañero, y bueno, pues destacaría eso, ¿no?
I encara en bàsquet, avui juga la selecció espanyola masculina. Els jugadors que entrenen Sergio Scariolo preparen l'Eurobàsquet, que arranca a finals de mes. I avui Carles Vila s'enfronten a França en l'Olímpic de Badalona.
Serà el primer dels dos partits que els jugadors de Sergio Scariolo jugaran davant dues de les millors seleccions del continent. L'equip francès, medalla de plata als Jocs Olímpics de París, ha perdut 6 dels jugadors que van jugar la final contra els Estats Units, però continua sent un dels grans favorits a l'Eurobàsquet. Escoltem Sergio Scariolo.
Rival de los de muy arriba, y queremos ver cuánto gap tenemos, ¿no?, contra estos rivales, para entender cuáles son las armas que podemos utilizar para reducir un poco este gap, que teóricamente en el papel parece muy grande, pero luego será nuestra tarea, ¿no?, intentar ir reduciendo un poquito.
Per la seva banda, l'equip espanyol no podrà disposar per al partit d'avui d'Alberto Díaz i Santi Aldama. Scariolo ho lamenta, tot i que fa una molt bona lectura de la feina feta aquests dies a Catalunya.
Han sido días bastante eficaces, con muy buena actitud del equipo, como siempre diría, y obviamente muy fastidiado por las lesiones de Santi y de Alberto, que no jugarán estos dos partidos seguramente, y esperemos que puedan ir reincorporándose más adelante.
El pròxim amistós de la selecció espanyola serà contra la selecció d'Alemanya.
I Àustria és l'escenari este cap de setmana de la represa del Mundial de MotoGP. Queden 10 grans premis per al final de la temporada, però segur que Marc Márquez se proclama campió abans de Mi Aguilar.
Des d'ara fins al final, 10 grans premis en 14 setmanes, prohibit lesionar-se. El líder Marc Márquez acumula un avantatge de 120 punts sobre Àlex Márquez i 168 sobre Pecco Bagnaia. El circuit de Spielberg és segurament la gran assignatura pendent del Tro de Cervera. No hi ha guanyat mai. Amb l'Honda, els anys 2017, 18 i 19, es va quedar a una o dues dècimes de la victòria, sempre darrere les Ducati. Ara, amb la millor moto, és el màxim favorit, malgrat que Pecco Bagnaia hi hagi guanyat les últimes 5 curses entre sprints i llargues. Torna Maverick Viñales, després de la lesió que es va fer al Gran Premi d'Alemanya, i ja sabem que Aleix Espargaró tornarà a competir amb invitació, amb Honda, la setmana que ve a Hongria. A les 4, roda de premsa oficial, amb Marc Márquez, Marco Bezzecchi i Pedro Acosta. Dissabte i aquest diumenge, a les hores habituals, Univers MotoGP amb les curses en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
I del motor al vòlei, perquè el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, l'únic equip català de la màxima categoria estatal, ja sap el seu calendari de Lliga, Carles.
L'equip tarragoní debutarà a la Superliga a la pista del Pamés a Terol el 25 d'octubre. El primer partit a casa no arribarà fins l'1 de novembre. El seu últim enfrontament de Lliga serà Tarragona contra el Manacor el 28 de març de l'any que ve. Vlado Stevovski és el tècnic del Sant Pere i Sant Pau.
Des de 29 de novembre hasta 20 de desembre tenemos 6 partidos seguidos, incluso tenemos partidos
el miércoles jugando en Almería y el sábado nos toca jugar en Manacor. Así que yo creo que se podía hacer la cosa mucho mejor de lo que se ha hecho. He hablado con entrenadores de Superliga 1 y nadie está contento. Pero bueno, ellos han decidido como creían que es mejor, aunque yo no estoy de acuerdo, pero hay que acatarlo y preparar la temporada de mejor manera posible.
El Sant Pere i Sant Pau ha renovat la plantilla de cara a la pròxima temporada amb l'objectiu de lluitar per entrar als play-offs. També, per primer cop, ha encetat una campanya de captació de socis.
Para nosotros, los nuestros socios son fundamentales, son una pieza muy importante de nuestro proyecto y de nuestra familia de vóley. Así que ya hago un llamamiento para que todo el mundo se haga socio al Vóley Sant Pere i Sant Pau. Será muy agradecido de nuestra parte. Este año tenemos dos equipos en las competiciones nacionales, tanto centro masculino y centro femenino, y esto va a ser una ayuda muy importante para nosotros.
En el mes de setembre, el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona jugará el primer amistós a la Lliga Catalana.
I entrem ara en l'últim minut de programa i repassem la resta de l'actualitat esportiva. Comencem amb el tennis.
Avui comencen els quarts de final del torneig de Cincinnati, on l'italià i número 1 mundial Jannik Sinner tindrà com a rival el canadec Félix Auger-Aliassime. Un altre dels partits del dia és el que disputaran el danès Holger Rune i el francès Terence Adamné, ja que serà demà quan també en quarts el murcià Carlos Alcaraz jugarà contra el rus Rublev. En el quadre femení destaca el creuament avui entre l'estadounidenca Coco Gauff i la italiana Lucia Bronzetti. La russa Sabalenka i la polonesa Swiatek també s'han classificat per als quarts de final.
I per cert que la Federació Estatunitenca de Tennis ha anunciat les wildcards per al US Open, que arrenca el pròxim 24 d'agost, i una d'aquestes invitacions és per a Venus Williams, que amb 45 anys se convertirà en la segona tenista més veterana que disputa este obert. En 1981 ho va fer René Richard amb 47 anys i una baixa molt destacada en el Mundial de Gimnàstica Artística no el disputarà Rebeca Andrade, que s'agarra un any sabàtic.